Castellar del Vallès, capital de la sardana 2027. Ja queda menys temps. Durant aquests dos propers caps de setmana ve la cloenda, la setmana vinent la cloenda d'Olot com a capital de la sardana 2025, i la setmana següent, el 21, es dona un tret de sortida a la que serà el 2026 capital de la sardana, al Vendrell. Bon dia, amics. Bon dia, amics que esteu escoltant el programa Renaixença, dedicat a la sardana i a la cultura popular catalana. Avui us presento i dirigeix durant aquestes properes dues hores en Joan Ventura, i a la part tècnica tenim en Carles Lecegui. També podeu escoltar-lo al 90.1 de l'FM els divendres i dissabtes de 9 a 11 del matí i els diumenges de 8 a 10. Tanmateix, Ràdio La Carta també el podeu escoltar. També ens podeu trucar als telèfons 639-792832 Joan o 667-6198-53 Francesc i demanar la sardana que vulgueu escoltar per felicitar algú o senzillament per poder-la escoltar. I començarem el nostre programa d'avui. És un programa dedicat a dones, perquè resulta que aquest cap de setmana es proclama el Dia de la Dona. O sigui que primer escoltarem una sardana d'estrena que va tindre lloc el passat mes de febrer a Sant Feliu de Codines, amb aquesta trobada de plec de plecs per la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, una sardana que es va estrenar d'en Quirze Gea i que porta per nom 25 primaveres ballant. Thank you. escoltat aquestes 25 primaveres ballant, com no, d'en Quirze Egea per la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I començarem avui amb un CD que aquesta compositora es va morir precisament amb un aplec de sardanes. Es va agafar un infart i doncs ens va deixar. És la Dolors Viladrich i Pasqual, amb un CD que porta per nom Il·lusions, i que la copla que ens l'interpreta és la Montgrins, i ens diu així: Hola, sóc la Dolors Viladrich i Pasqual, vaig néixer a Manresa el 12 de novembre del 36. Els seus pares eren músics i es varen endinsar en aquest món, i la varen endinsar en aquest món meravellós de la música. Després d'uns quants anys i amb tota la il·lusió del món, ha pogut veure complert el seu somni, fer música, i en aquest cas sardanes, de les quals en és fervent enamorada. Li agradaria transmetre amb il·lusió, doncs, aquestes sardanes que va fer. I escoltem una primera sardana d'aquesta compositora, Dolors Viladrich, Un sentiment inspirat en el record del seu fill, escrita en el 2001.
Thank you.
Hem escoltat aquest Un sentiment, escrit el 2001, inspirada en el record del seu fill. I seguim amb notícies, que no és que n'hi hagin gaires, però la Cobla Reu Jove ens presenta un programa anomenat Essència de Dones. Ens diu així: sardanes i música per a cobla en clau femenina. Volem fer una reflexió sobre la creació artística i contribuir a visibilitzar el gran talent femení que hi ha en tots els nostres escenaris. Tot aquest talent femení també existeix a la composició de sardanes i música per a cobla amb la contribució de noves composicions escrites per dones. Essència de Dones recull una programació adaptada amb una interessant mirada de gènere, amb una selecció de composicions acurada i molt interessant. El programa està integrat al 100% de composicions escrites per dones compositores i poden optar també amb aquest concert, que durà a terme durant tot un any, suposo que la Reu Jove el durà a terme, doncs per tot arreu, eh? Vull dir que... I llavors han fet un programa escaient amb moltes sardanes de dones i ara aquestes properes ballades, doncs les podrem deleitar a veure quines compositores han fet que la Reu Jove doncs, fes aquestes ballades que té. I escoltem per això de la Dolors Viladric, Vell desig, estrenada el 2002, per veure realitzat el seu desig, fer sardanes.
Thank you.
aquest vell desig, doncs, cal dir doncs, que es va fer complir el desig doncs, que ella volia fer sardanes. Dir-vos que un repertori femení al 100%, doncs, com a dones en aquests moments, tenim la Pepita Nonell, n'hi han que no estan vives, però que evidentment es posen sardanes d'elles, perquè doncs, bueno, amb clau dones tampoc hi ha tantes dones que facin sardanes avui en dia. Però bueno, tenim la Pepita Nonell, la Narcisa Freixas, Elvira Bonhora, Paula Martí, Antònia Viles, Anna Fort, Rosa Salat, Maria Teresa Llorenç, Dolors Viladric, Maria Mercè Navarro, i ens falta també doncs, l'Anna Bat i alguna dona més doncs, que faci sardanes. I bueno, nosaltres, doncs, en previsió doncs, d'aquest espectacle de concerts que portarà a terme durant aquest any, que precisament aquest cap de setmana és el Dia de les Dones, i que quan ara us detalli ballades de sardanes veureu doncs, que moltes ballades ja hi posem normalment compositores femenines. Escoltem doncs aquesta tercera sardana de la Dolors Viladric, que porta per nom Manresa, la meva ciutat, escrita el 2003, evidentment dedicada a la seva població de Manresa. Hem escoltat aquesta Manresa, La meva ciutat, escrita el 2003. I ara, per no començar ja amb les ballades, i no, seguirem posant, doncs, a la Dolors Viladrí i Comprell de Sardanes Més, i després us parlarem dels Premis Preludi. Escoltem ara Anna Maria, escrita el 2004, dedicada a la seva fillola, Anna Maria Lavilla, i una de les 10 sardanes finalistes que va ser aquesta sardana el 2004. Escoltem, doncs, Anna Maria. Anna Maria, de l'escrita el 2004. I anem amb una sardana composada per celebrar els 100 anys de sardanes a Manresa, amb copla. 100 anys de sardanes, anomenada la sardana 100 anys de sardanes, escrita el 2004. Música hem escoltat aquests 100 anys de sardanes, composada, celebrant doncs, que Manresa doncs, fa ja 100 anys que ballaven sardanes. I escoltarem i farem un paro, i escoltarem aquesta altra sardana, una sardana escrita el 2005, escrita en commemoració al 50 aniversari del primer programa de sardanes a Ràdio Manresa, Aires de Catalunya.
Thank you.
ara, després d'escoltar aquesta sardana d'Aires de Catalunya, anem ja, passem en el, en la tercera, a la tercera semifinal d'aquests Premis Preludi de, dels Premis Música, i escoltem, doncs, aquest Postcat.
Benvinguts de nou al podcast dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. Jo sóc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Encetem el tercer capítol del Tamborí, el darrer capítol dedicat a la categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. En aquest capítol, per tant, revelarem dues sardanes més, perquè en El Tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per analitzar i decidir quines sardanes seran finalistes en aquest concurs, presentem el jurat que tenim altre cop avui a la taula, que tal Xavier Pagès Corella,
bon dia, Arnau.
Francesc Assú,
bon dia.
I Antoni Ros Marbà.
Hola, bon dia.
Abans de presentar les dues sardanes d'avui, recordem a qui ens escolta que la selecció de sardanes ha estat dut a terme pel jurat. Quina valoració en feu de les sardanes presentades a aquesta categoria? Quina valoració general, de la qualitat general que tenen aquestes obres que han presentat?
La valoració jo crec que és òptima en aquest sentit. Sobretot les escollides, evidentment. Les hem escollit també perquè a partir d'aquí hem vist que hi ha una qualitat que val la pena que es reconeixi. Jo crec, de tota manera, que ja ho hem dit una altra vegada, algun altre dia, que n'estem veritablement contents de que la gent jove escrigui, que comenci a escriure bé.
Autors joves, en efecte.
Sí, sí. Mm-hmm. Sí, en aquest cas, per exemple, evidentment, el tipus de la nostra música que necessitem de cara al futur, la gent jove, que si ho faci, de tota manera, i que la cobla i la sardana al mateix temps és una bona carta de presentació de la nostra música i de la nostra tradició musical. Diguem-ne, la sardana, com a missatge sonor, podríem dir, que surt de, veritablement del camp popular català, diguem-ne, de tota la seva pròpia història. I tot això ens representa, i el cant català, que ho hem trobat tantes vegades en tantes sardanes, per exemple, que han escollit, començant pels grans mestres també, un tema determinat, i en aquest cas recordo Joan la Mota de Grignon, que treu una sardana, recordo el nom, però que surt a partir d'un tema determinat català. Vull dir, és un petit senyal, o petit, potser no tan petit, és un bon senyal, diguem-ne, d'identitat de la nostra música i posat, diguem-ne, a partir d'uns ingredients de la bona escriptura i que aquesta música es revaloritza a partir de la sardana i a partir de bons compositors que en fan de la sardana també un clam de què és la nostra música.
Doncs, si us sembla bé, escoltarem les sardanes d'avui, que recordem que han estat enregistrades per la cobla La Principal del Llobregat i dirigida per Marcel Sabater.
La selecció.
L'anàlisi de les sardanes del tercer capítol de la categoria musical jove la farà avui l'Antoni Ros Marbà. Quina és la primera sardana que has escollit?
Sota el far de Calella. Uh-huh. Sota el far de Calella és una sardana, evidentment...
De Carles Alcaide,
sí,
compositor.
No conec aquest Carles Alcaide. Bé, pràcticament, possiblement, en conec molt pocs d'aquesta gent.
Mira,
és jove
de Santa Coloma de Farners, nascut l'any 2002.
Ben jove.
Ben jove, i tant
ben
que sí.
Ben jove.
Molt bé. Què en podries destacar d'aquesta sardana?
Aquesta sardana, aviam, comença amb una mena de tocs de fanfària, mm-hmm. Després, evidentment, aquesta sardana es desplega. Sembla ser que el compositor s'inspira a través d'unes anècdotes, diguem-ne, que podríem dir que ens validen aquest principi de com a petit poema simfònic que s'ha tractat a la sardana.
És una obra programàtica?
És possible que hi hagi una part programàtica en aquest sentit. Bé, tot això està molt bé, però després el que necessites també és que després això musicalment funcioni. Clar. Jo crec que funciona. Crec que funciona, que l'anècdota, tantes vegades que veu el compositor en veu una d'anècdota, però quan tu l'escoltes, això, potser en pots veure altres tipus d'anècdotes de la mateixa obra. Jo crec que és una sardana que està, en fi, que val la pena escoltar-la i tenir-la en consideració, com hem tingut nosaltres. Jo crec que té uns valors determinats que són palesos i que podem veure, que comença una sardana, diguem-ne, que explica moltes coses que possiblement nosaltres hi podem veure, el compositor en poden veure moltes altres des d'una altra perspectiva, però evidentment que després acaba, la sardana acaba d'una manera bastant explosiva també, i fes un final de sardana esplendorós també. Carai. Jo crec que val la pena que l'escoltem. Potser no cal que entrem més en detall intern. L'harmonia està ben posada a dintre, cosa que és important, i la instrumentació és excel·lent.
Doncs bé, recordem que estem parlant de la sardana de Carles Alcaide amb el títol de Sota el far de Calella. Escoltem-la ara, fixant-nos justament amb aquesta instrumentació i aquest final explosiu que ens explicava l'Antoni Ros Marbà. A veure si podeu identificar tots aquests elements. Aquest final explosiu de la sardana Sota el far de Calella de Carles Alcaide. Francesc, Xavier, què tal? Algun comentari sobre la peça?
Home, estàvem dient aquí que es nota que el Carles és trompetista, perquè...
per l'exigència del paper?
L'exigència del paper, per els solos...
I el protagonisme, no només exigència, sinó que... Sí, és picades d'ullet constant a la trompeta. Sí.
Abans aquí també heu fet referència a inspiració de sonoritat americana, citant a John Williams en algun moment, al jazz...
Clar, és que John Williams és un referent constant. És que no tenim poca cosa a fer amb el John Williams. És un far, diguéssim, mai millor dit, un far que tenim sempre en el punt de mira.
Molt bé, doncs, Toni, seguim. Quina és la segona seleccionada per analitzar? Flor de juny.
Flor de juny, de Santi Martínez. També és un jove compositor...
De 20 anys, és de Barcelona i té 20 anys.
20 anys.
20 anys, sí.
Molt bé, crec que és un compositor que és una bona promesa.
La sardana, ens en pots
hi ha
dir,
molts elements a dintre. Hi ha, passen moltes coses. Aquestes ganes també que hi ha del compositor de voler demostrar el molt que pot aportar. I això ho veiem bastant clarament en aquesta sardana. Hi ha molts elements aquí, no vull dir que siguin ni molts ni pocs, però hi ha molts, per exemple, aviam, que ni molts, diguem-ne, és per empitjorar-ho, ni menys és també per menys per no. Són aquests elements que ell els engloba i surten, i crec que és una sardana que es pot escoltar, es pot mirar, és una òpica molt interessant. Funciona molt bé en el sentit que després, evidentment, també agafa empenta i bé, i acaba molt bé, també. No vull entrar més en quant a detalls, que se'n poden dir molts. Evidentment, també hi ha el tenor, per exemple, que s'expressa, i després, evidentment, hi ha molts diferents aspectes rítmics per entremig. Quant a escriptura, i quan, per exemple, que hi ha aspectes molt dinàmics en la seva pròpia escriptura, inclús al final de tot, de cara als fiscorns, amb una gran pujada d'aquestes que fan que, en fi, que l'obra a la sardana tingui caràcter fins al final. La flor de juny m'inspira, em diu qualsevol cosa a partir de la primavera, una mena de flor de primavera, en aquest cas.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. Procedim ara a escoltar la sardana Flor de Juny de Santi Martínez i fixem-nos justament en tots aquests elements que ara ens explicava. Doncs això era Flor de Juny, de Santi Martínez. Francesc, Xavier, què tal? Algun comentari?
Bé, jo trobo que està molt bé. Estan comentant aquests... que ho fa diverses vegades a la sardana, hi ha uns girs harmònics que et fan com...
Inesperats.
Inesperats, totalment. Mm-hmm. I, bueno, crec que li donen un toc també et manté atent, no? Perquè quan et passen aquestes coses inesperades, el cervell fa... Ups! Aquí està passant coses.
S'activa alguna cosa,
sí,
algun mecanisme.
Alguna cosa i et crida l'atenció. I et va despertant. Jo crec que és un dels punts també interessants de la sardana, sí.
Molt bé, Francesc.
Sí, exigent en quant a instrumentació, el cant de tenora anant a buscar alguns aguts d'aquests que s'han de controlar bé. Però és una sardana plena. Mm-hmm. Plena, plena.
Fantàstic, doncs seguim endavant amb una nova secció.
La copla en un minut.
Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de copla d'avui. Descendent directe de les antigues xeremies, és un instrument completament de fusta i de so clarament inconfusible. Dins la copla, molts el consideren el segon gran protagonista al costat de la tenora i és especialment característic el diàleg que s'estableix entre aquests dos instruments, alternant-se i responent-se mútuament. Bé, sabeu de quin instrument estic parlant?
Crec que sí. El tible.
En efecte. L'instrument protagonista d'aquest capítol és el tible. El TermCat defineix el tible com un instrument aerofon del grup de la fusta propi de la copla, semblant a l'oboè, però de sons menys suaus. Una manera curiosa de dir-ho.
Un eufemisme. Sí.
Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista. Aquest instrument dota la copla d'una potència única, amb un so absolutament inconfusible. Alguna anècdota vinculada amb el món del tible?
Home, controlar el tible implica controlar el volum general de la copla. És a dir, quan sentim una obra que, diguéssim, posem ja una cara una mica de llimona agra, és perquè probablement el tible està disparat. Val? El tible és un instrument que, curiosament, al contrari que l'oboè, quan més agut va, més s'aprima el so, més es fa petit, i el tible és exactament el contrari. És a dir, no podem demanar un do sobreagut. Sí, podem demanar un do sobreagut a l'oboè amb matís piano, però no el podem demanar al tible perquè és impossible. No? No,
tècnicament no es pot fer. No, es pot
no, no. És a dir, és un instrument d'una capacitat de buf, per entendre'ns, molt important.
De missió de so. De,
i per tant s'ha de tenir molta cura a l'hora d'utilitzar els aguts en el tible. No?
Ara, el bo és cert que el registre greu obre.
Exacte.
I els tibles i els tenors també, aquesta
també,
és la veritat.
Ho obren tot, aquests.
Obre baix i em deia, no sé si me'n recordo, si el mateix mestre Toldrà, diu, vés en compte com fa el segon tenor, quan el fa servir molt greu, sembla una oca.
Sí.
Oh, sí, sí. I s'ha de fer. O sigui, els segons tenors, que ho saben retenir molt bé, però de tota manera s'ha de ser... Segon tenor ha de ser, no és una prograda, però ha de ser molt bon instrumentista, també, que sàpiga controlar molt bé el registre greu.
I el segon tible.
El que passa és que tenim un tema que és important dir-lo. Que és que, en el fons, estem lluitant contra l'essència de l'instrument. És a dir, aquests instruments, en el moment que van ser concebuts, van ser concebuts amb una finalitat molt clara, que és que tocar a l'aire lliure, potser no tots els dies, però una de les seves funcions és tocar a l'aire lliure, que se senti bé a la plaça, que tothom quan balli li arribi el so amb la intensitat suficient perquè causi el ball i el facin amb... si arribi el que ara seria l'equivalent a anar a un concert de música moderna i que aquells altaveus que hi ha et fan com vibrar tot el cos, no? Evidentment no és aquesta mateixa sensació, però és que quan balles necessites que el so t'arribi, no? Clar, nosaltres això s'ha anat estilitzant, no? Amb un procés amb els anys, que els compositors hem utilitzat aquesta formació que inicialment va tenir aquesta finalitat, podríem dir, fonamentalment, doncs l'hem estat dirigint cap a la sala de concert. Clar. I clar, aquí ens trobem amb una contradicció, no? Que és que estem intentant aconseguir aquests instruments que originalment estan pensats per això i els volem refinar, els volem obtenir unes dinàmiques que estiguin al nivell d'una sala de concerts tal com ha de ser.
Domar la bèstia.
Hem de domar una mica la bèstia. Llavors, clar, nosaltres, la nostra feina és aquesta, justament, tant dels instrumentistes com dels directors a l'hora d'exigir i els compositors a l'hora d'escriure, és a dir, que buscar els registres adients, doncs, perquè els instruments sonin el millor possible possible en el moment que se'ls vulgui fer sonar. I com que estava comentant molt bé Francesc, doncs que si necessites un piano no el posis en l'agut, perquè necessites, en l'agut no hi pots sonar piano, en el cas del tible, i les tenores els hi passa el mateix, no? Llavors hem de trobar un equilibri entre aquesta essència que dèiem, no?, i el que l'hem anat convertint amb els anys, que també està molt bé que hi sigui, però bé, ens trobem amb aquests problemes, sí.
També és, també és veritat que hi ha un tema que hem millorat moltíssim amb el pas dels anys, que és la categoria dels instrumentistes.
Clar.
És a dir, als anys 50, posem pel cas, l'instrumentista de tible era segurament un instrumentista que, després d'haver après a fer anar les notes, haver aconseguit una canya mínimament potable i que algú, l'amic del poble, l'hagués ensenyat una mica com funcionava, pujava dalt d'un escenari i començava a tocar. Ara tenim gent preparada, gent que surt de conservatori, i gent que lluita precisament, o que és molt conscient, en el cas dels tibles, és molt conscient de l'instrument que té, i per tant són gent molt preparada de cares a treure un bon so d'un instrument que ells mateixos de vegades diuen el terrible, en lloc del tible, no? D'un instrument que és una bomba de rellotgeria si verdaderament el toques sense rumiar, sense pensar.
Si en veiem, per exemple, que hi ha algun instrumentista de tible que també sigui instrumentista d'oboè.
Sí, bons.
I, evidentment, això facilita molt, que poden tocar molt piano el tible, i és una delícia poder escoltar això.
Jo conec algun instrumentista que és intèrpret d'oboè i de gralla.
També, sí. Bueno, és que estan en la
família. I al mateix temps, evidentment, perquè aquests instruments de canya, el problema també és l'afinació. Trobar la manera, encara que aquests instruments s'han millorat i al mateix temps, però hi ha una qüestió que l'instrumentista ha de saber orientar-se amb els que té al costat per saber trobar exactament quin és el seu paper a dintre, perquè no tot ho poden fer els mitjos forats, diguem-ne, o les claus, per dir-ho d'una manera. Hi ha d'haver-hi el control, que no és fàcil. S'ha de dir que no hi gens passa.
I quan més agut és l'instrument, més costa, sí, sí.
I també val a dir que els greus no són fàcils, tampoc. És a dir, el greu en un tible és un... És a dir, demanar un la o un sí en un tible, això que dèiem als anys 50, era sentència de mort, pràcticament, sí, sí. Perquè era... La nota, si sortia a base de patacada, a base d'això, i en canvi ara tenen un control molt important d'aquestes tessitures.
Doncs ja ho sentiu. Si alguna hora gaudiu de la interpretació brillant d'un tible o d'un terrible, tingueu-lo amb més consideració. Seguim endavant. L'interludi. Donem pas a l'interludi, la secció de curiositats sobre la sardana i la cobla. El tema d'avui aboca una pregunta important. Com es presenta el futur dels compositors joves i actuals? I també, com es presenta el futur de les compositores? Com ho veieu?
A veure, jo crec que amb el que estem explicant ja en aquests podcasts ja és evident que el nivell és molt alt, vull dir, perquè almenys en l'àmbit de la sardana que hem comentat hem trobat molts exemples de música molt bona i que realment ens augura un futur prometedor. Jo crec que en general, jo estic també donant classes al Conservatori de composició en general, no només és en l'àmbit de la cobla i de la sardana, sinó que és la composició així en general, i estan pujant gent molt, molt, molt bona, tant joves compositors com compositores. De fet, ara fa poc hem estrenat una obra ja a l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que una orquestració que l'ha fet una compositora, la Gat Casals, i això, bueno, és una petita mostra de que estan pujant en tots els aspectes, no? El que s'ha de dir, que això és important, i jo crec que també ho podríem comentar una miqueta, a veure què us sembla a vosaltres, que és que l'ensenyament del que és l'escriptura per la cobla, no? No està integrada en el que és el pla d'estudis de composició.
Això és important comentar-ho i denunciar-ho.
Exacte, perquè llavors jo crec que si, o sigui, ja hem vist que hi ha un bon nivell, però és que si a més, a part d'estudiar doncs, això que dèiem, que si l'oboè, que si el fagot, que si els violins, doncs dins del pla d'estudis hi hagués inclosa aquesta part de l'estudi dels instruments de cobla i de la instrumentació de cobla en paral·lel, doncs evidentment el nivell encara seria una iniciativa individual de cada compositor, de buscar partitures, estudiar-les, etc, sinó de que ja li vindria una mica ajudat aquest procés des del conservatori, no? Nosaltres fem una petita, i al Conservatori del Liceu fem una petita pinzellada, això ja deixant de banda les aportacions individuals de cada professor a la classe, jo almenys ho intento fer a la meva classe dels alumnes que tinc, però també hi ha unes sessions comuns que es diuen el Seminari de Composició i que aprofitem aquesta assignatura per fer un parell de sessions, almenys, que els compositors tinguin un primer contacte amb la cobla, de que coneguin els instruments i de que els, si no tenen ja la llavor d'animar-se a fer-ho, doncs que puguin descobrir
que pugui emergir, que pugui emergir. Han de tenir la possibilitat de conèixer-ho per profunditzar-hi després. Sí,
sí. Plantar la llavor, que dic jo. I fins i tot hi ha compositors que venen d'estudiar de l'estranger, no? Que venen de Sud-amèrica, per exemple, que agafen una beca, el que sigui, venen a estudiar aquí, i que no hem sentit mai a parlar de la cobla, i els hi fas un seminari, no? Sobre instruments de cobla. Es queden com... Però això què és, no? És increïble.
Al·lucinen, no?
Al·lucinen, però moltíssim. I hi ha nois d'aquests que, i noies que s'han animat a escriure per a cobla.
Bravo.
Gràcies a aquesta petita pinzellada, sí.
Molt bé. Francesc, Antoni, què tal?
Bé, amb el tema de les compositores, clar, per exemple, ara hem tingut 6 sardanes finalistes, de les quals hi ha una compositora, no? És sempre complexa, però en aquest aspecte jo no separaria una cosa de l'altra. Hem de tenir exactament la mateixa manera d'entendre el concepte de tot plegat d'una manera i de l'altra. Sempre ha passat amb el tema de les compositores. També és veritat que sempre han estat com més històricament més amagades, no? Posem pel cas. Però en aquest cas jo crec que els hi hem de donar tota la franquesa, tota la avinentesa, totes les facilitats perquè puguin escriure, puguin estrenar, puguin treballar, puguin entendre, puguin evolucionar amb el món de la cobla, com amb tots els altres, evidentment.
Jo veiem, de tota manera, que, mica en mica, també hi ha moltes instrumentistes de cobla que, mica en mica, han anat integrant-se, podríem dir, a la cobla. Hi ha hagut Fluvio Laires, després també alguna contrabaixista, després hi han començat a venir una tenora, un tible, inclús potser alguna trompetista. Val dir que les noies, mica en mica, s'estan integrant a la cobla. Aquest aspecte, per exemple, que els compositors de cobla, que són els que pràcticament han cobert l'espai, diguem-ne, dels compositors, mica en mica, les noies, senyores, comencen a participar-hi una mica. Jo crec que, de tota manera, s'ha de tenir la porta oberta d'una manera doncs, molt oxigenada, molt dispersa, al mateix temps, que puguin venir les compositores, que ja se n'hi fan cas. Ja ens coneixem, no diré noms, però coneixem compositores que corren la cobla, que inclús que són col·legues nostres, que ho veiem perfectament bé. O sigui que jo crec que, de tota manera, hi han d'haver-hi bones esperances de que podem tenir entre nosaltres més compositores i que tinguin veritablement una bona presència artística i que puguin estar dintre d'aquest ventall de bons compositors que està donant la música del cobla en aquest moment.
Esperem que sí. Donem pas a la part final del capítol d'avui.
La tria del jurat.
Ara és el moment de donar a conèixer la tercera sardana finalista dels Premis Preludi. Donem pas a Francesc Assú per aquest moment decisiu, quan vulguis, Francesc.
La sardana finalista és Sota el far de Calella, de Carles Alcaide.
Doncs donem l'enhorabona a Carles Alcaide, que ja és un dels finalistes dels Premis Preludi. I aprofitem també l'ocasió per felicitar Santi Martínez per haver aconseguit ser seleccionat amb la sardana Flor de Juny, un compositor també molt jove, del qual esperem una llarga trajectòria i moltes més sardanes. Tanquem el capítol d'avui del tamborí escoltant novament Sota el far de Calella, de Carles Alcaide, tercer finalista de la categoria musical jove dels Premis Preludi. Avui ho deixem aquí. Hem descobert dos joves talents que impulsen la música de cobla i la sardana endavant, Carles Alcaide i Santi Martínez. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.
Hem escoltat aquest podcast, aquest tercer, tal com ens ha explicat l'Arnau Tordera i els tres mestres que hi han de jurats. I seguim, seguim ara sí. Aquest dissabte, doncs, el que us dèiem, a Tiana hi ha una ballada de sardanes, no, un concert de sardanes, que se'n diu Rosa de les Roses, per la Cobla Maricel a la Sala Albéniz a 6:15 de la tarda. I el programa diu així: Rosa de les Roses, Rosa, Rosà i Rosam. Concert de música per a cobla càrrec de la Cobla Maricel. El nom de Rosa ens remet a la fragància de les flors i té variants com Roser, Roseta, Rosó, i totes fan olor i transmeten alegria amb frases com Estic fresc com una rosa, color de rosa que l'amor s'hi posa, així com altres variants com Rosalia, Rosaura, Rosamar. Que no ens falti mai les roses. La primera part està composada per les sardanes La nostra Roser d'Enric Morera, El Roserà d'Eduard Toldrà, Rosa de Sang d'Andreu Miret, El poema de les roses llavis d'en Joan Moliner i Joan Salvat Papaseit, Una rosella de Manel Sederra i Puigferrer, La Maria de les Trenes d'en Josep Sederra, Rosa de Sant Jordi en Fèlix Martínez i Comín. I la segona part, Hi ha gotes de rosada, de Josep Serra, Rosa Bruna d'en Ricard Viladesau, Rosó d'en Josep Ribes i Miquel Pol Aragall. Encís Amorós, Gabriel Pallarès i Felip Font, La Rosa del Port, d'Ortega Monasterio, Rosa d'en Nicola Divari i El Virolai d'en Josep Rodoreda i Jacint Verdaguer. Això és, doncs, el concert que durà a terme l'agrupació de Tiana amb la Cobla Maricel de Sala Albéniz a 6:15 de la tarda. més sardanes, més ballades de sardanes del Dia de la Dona. La principal de Llobregat estarà a la plaça de l'Església, Cornellà, a 5:45 també, amb sardanes, totes elles, al pati dels Tongers d'en Pepita Nonell. Quina amistat d'Aurora Vicentini. Notes de gratitud de granit de Maria de Finet. Barcelona, ciutat gran, de Mercè Vidal. Lluna d'amor d'Anna Fort. Esclat de primavera, de Maria Núria Dalmau. Amb l'esprit vibrant, de Montserrat Pujolà. Farners, d'Elvira Guasch. I un mar de plecs, d'Anna Abad. I a mateixa hora, 6:45, la Copla Lluïsos estarà al Pla de la Catedral a la Ciutat Vella. A les 6 de la tarda, a Girona, a la plaça del Vi, hi haurà la Flama de Farners, el Dia Internacional de la Dona, també, també amb un programa escaient amb sardanes de dones, com amb tu, Adela, d'Anna Abad, la Bruixa de la Catedral, d'en Salvador de Bau, Franzina, de Francesc Marrós, la Dansa dels Gegants, de Montserrat Pujolà, Armínia, d'en Ricard Viladesau, Maria de Núria, d'en Josep Antoni López, la Tia Pepa, d'en Josep Capell, la Gitana, d'en Francesc Masgener, i Maria Lluïsa, d'en Jordi León. Si no són sardanes compositores, són en nom de dones. I a les 6 de la tarda, a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Mas Ferrer, hi haurà un concert i mitja ballada amb la ciutat de Girona. I seguim amb el CD aquest de Dolors Viladric. Records de Tiana, estrenada el 2006. Thank you. escoltat Records de Tiana, estrenada el 2006. Ballades, doncs, pel diumenge dia 8. Hi ha un 54 plec de la Sardana Celrà amb la ciutat de Girona, la Mediterrània, la Bisbal Jove, a la plaça de la Sardana de Celrà, a 11:15 i a les 4 de la tarda. Els que vulgueu anar també fan dinar en el mateix recinte, que us podreu apuntar si hi ha places al mateix moment. Cas de pluja, perquè sembla ser que pinten bastos, hi haurà el pavelló cobert, la fàbrica de Celrà. A 11:15 hi ha una doble ballada a Rubí, a la plaça Doctor Guardiet, amb la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. A les 11, la principal d'Olot estarà a la plaça Maria Teresa de Gelsen, a Hostalric. A 11:45, a Barcelona, Ciutat Vella, hi haurà la Vila d'Olesa, a la plaça de Catedral. A 11:45 també, a Sarrià, a Sant Gervasi, hi haurà la Baix Llobregat. I escoltem ara Un esclat d'il·lusions, estrenat també el 2006. resultat d'aquest un esclat d'il·lusions estrenada el 2006. I seguim amb ballades del Dia de la Dona a 11:45 pel diumenge, per aquest diumenge dia 8, al Prat de Llobregat, a plaça de la Vila, Lluís Escobla. A 11:45 també Sant Joan d'Espí a la plaça de l'Ermita amb la ciutat de Cornellà. I a 11:45 l'última ballada a Viladecans a la plaça de la Constitució amb la Cobla Marinada. I després ja direm doncs, aquesta petita activitat que hi ha dimecres dia 11 a les 7 de la tarda a la Casa La Sardana, que se'n diu Les Sardanes Cantades. És una xerrada sense cobla i que es du a terme a la Casa La Sardana. I com veureu, el diumenge a la tarda descansar per tothom, perquè no hi han ballades de sardanes. Per lo menos en aquest moment només tenim constància de l'aplec de Celrà, que hi haurà matí i tarda, i també en aquests moments sabem que també hi ha l'aplec de Cerdanyola del Vallès, que el dissabte tenen un concert amb els Mongrins i Quatre Veus, i el diumenge tenen l'aplec de sardanes a 4:45 de la tarda al pavelló de Can Xirau, a Cerdanyola del Vallès. I seguim amb més sardanes. El Foment del Cor.
Thank you.
escoltat aquest El Font, El Foment del Cor, escrit el 2007. Precisament aquesta sardana va estar escrita per celebrar els 100 anys del Foment de la Sardana de Manresa, Cor de Catalunya. I ara una sardana dedicada als amics de Sils i que s'estrenava el dia del seu aplec el 2007, Tres parelles silenques. Escoltat aquestes tres parelles silenques escrites el 2007 i dedicada a l'alcalde de Sant Quirze de Besora, David Mascarella, i estrenada el dia del seu aplec del seu poble el 2007 també, aquest que posa la sardana per títol Amic David. Thank you. escoltat aquest amic David. I per acabar aquest CD dedicat doncs, a aquesta compositora que ens va deixar amb un aplec de sardanes, aquesta Dolors Viladric i Pasqual, acabarem amb aquesta última sardana escrita també el 2007, que em va fer, el 2007 em va fer 4 de sardanes. Aquesta sardana que porta per nom Penya Blaugrana Manresa, per celebrar els 50 anys de l'aniversari de la Penya Blaugrana de Manresa. Hem escoltat aquesta última sardana de la Dolors Viladric, Penya Blaugrana Manresa. I ara sí, ara estem quasi doncs, a prop d'arribar al final, però anem a treure un altre CD, un CD que porta per nom 50 anys de Munic i Crits de Terrassa, i que escoltarem primer el galop de l'Estapera, que li dedicarem aquesta sí, com que és un galop i sabem doncs, que havia ballat gitanes i tal, doncs, dedicarem aquest galop de l'Estapera al Santi Munt. Pel Sant Timón hem volgut dedicar aquest galop d'Estapera. I com no, seguim amb més dedicatòries. Una sardana que li dedicarem a la gent del curs del Casal Catalunya i a la gent del curset de sardanes i danses del món. Aquesta sardana que porta per nom 50 anys de Monicrits, d'en Carles Santiago. Escoltat aquesta 50 anys de Monicrits d'en Carles Santiago, els hem dedicat a la gent del curs Casal de Catalunya i el curs de sardanes i danses del món. I anem per una altra, que una sardana d'en Josep Freixes, que dedicarem al Carles Lídic i el seu fill Roger, per l'Olga del Guillem i l'Esteve Rocavert, aquesta sardana que porta per nom Sempre Amunt. I bé, avui hem acabat d'escoltar Sempre Amunt, en Josep Freixas, que l'hem volgut dedicar pel Carles, el seu fill Roger, per l'Olga i el Guillem i l'Esteve Rocabert. I donarem doncs, aquest acabament de programa avui, doncs, qui us ha presentat aquest programa durant aquestes dues hores, en Joan Ventura, i a la part tècnica hem tingut en Carles Lecegui. Res més, que balleu força sardanes i fins a la propera.